Bon dia, benvinguts al Penedès. En xarxa d'aquest dijous 5 de desembre de 2024, avui sí a les portes del Pont de la Puríssima. Si seguiu amb nosaltres, us ajudarem a fer passar el matí volant i escurçar aquestes hores que falten per començar el pont. En nom de tot l'equip que tenim repartit per Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des de la capital de l'Alt Penedès us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. I comencem explicant tot el que sentireu, tot el que passarà des d'ara fins a les 12 al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa. D'aquí uns instants acabem el sumari i saludem el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens porta la meteo d'aquest pont, d'aquests 3 dies. I, si no marxeu, estigueu atents perquè després del temps us explicarem tota l'activitat cultural, lúdica, festiva i esportiva i molt nadalenca d'aquest pont d'aquests dies a les nostres dues comarques, perquè planifiqueu bé tot el que voleu fer. A 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de les nostres dues comarques. Són aquests 5 minuts del flash per actualitzar-nos i seguir. Després d'aquest primer flash, quan passin uns 5 minuts de 9:45, directament jove amb la Núria Mallofré, del CIAX de Vilafranca, amb la qual avui parlem d'homologació d'estudis estrangers i de colofó, connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. Ahir, a Sant Sadurní, tenia lloc el lliurament del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres 2024 i es presentava un vídeo que commemora els 25 anys de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Avui la directora, la Glòria Bricoller, ens acompanya per parlar-ne a les 10:06 a l'entrevista. Potser aprofitareu el pont per comprar, per fer compres nadalenques. Potser en el vostre punt de mira estan les joguines. Doncs no us perdeu l'Enclau d'Igualtat, que arribarà a 11:45 després del segon flash informatiu. Tindrem amb nosaltres la Gemma Planes i la Rosa Esteban, tècniques del Servei d'Igualtat de Vilafranca, i la Carlota Cerdà, cap de la botiga Abacus a Vilafranca. I amb elles parlarem de joguines inclusives i no sexistes, i la Carlota porta joguines, que desplegarà aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca, i farem recomanacions. De fet, el Pont de la Puríssima dona el tret de sortida a la campanya nadalenca. Avui parlarem de joguines i també parlarem dels àpats de Nadal. Serà a les 11:06 a l'Alimentació Conscient amb la dietista nutricionista Esther Milà. L'Esther ens portarà consells per alleugerir, per rebaixar aquests àpats de Nadal. Així que esteu, si esteu pensant als menús i potser voleu avançar algunes compres perquè surti millor de preu, primer escolteu-nos, que agafareu alguna idea que us anirà bé. A 11:45, de nou 5 minuts, per escoltar què passa, com va acabant aquest dijous 5 de desembre a les nostres dues comarques a l'últim flash. És dijous i acabarem amb música, avui de la mà de la Janet Porter, directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní, que ens acostarà a les seves ones musicals, avui amb una protagonista indiscutible, les Nadales. Així serà, així sonarà aquest dijous 5 de desembre al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Per entomar el pont de la Puríssima amb garanties és bàsic saber quin temps ens farà. I ara ho respon el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest pont de la Puríssima i per això fem aquesta previsió del temps especial per donar-vos tots els detalls de la previsió meteorològica. Aquest dijous l'hem començat amb poc fred, si més no fresca, a primera hora del matí, amb alguns bancs de núvols que, si més no, han tapat una miqueta el cel, però de cara a la tarda el sol serà el protagonista. De cara a demà, divendres, ja dia festiu, començarem amb poc fred perquè, de fet, les temperatures encara voldran pujar una miqueta més. Al migdia es presentarà suau o fins i tot càlid en alguns punts de Catalunya i del Penedès. De fet, podríem superar aquests 22, 23 o 24 graus de temperatura i, a més, acompanyat d'aquest sol que durant tot el dia tendirà a lluir. Però atenció, perquè a partir d'aquí, és a dir, dissabte, diumenge i dilluns, la situació meteorològica canviarà per complet i és que ens entrarà vent de component nord que farà baixar de forma molt important la temperatura, tindrem valors molt per sota del que tocaria per l'època, per tant, passarem d'aquest ambient primaveral, podríem dir d'aquest divendres al fred de rigorós hivern de cara a dilluns, però ja dissabte, diumenge notarem aquesta sensació de fred i amb un panorama no tan estable, ja tindrem alguns núvols i haurem d'estar pendents de cara a dilluns i dimarts perquè alguns models es posen la possibilitat d'algunes...
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ja tenim la informació sobre el temps, sobre aquesta fredurada a partir de dissabte i ara anem a donar-vos idees, activitats, propostes per gaudir d'aquest pont a l'Alt i al Baix Penedès. Comencem l'agenda a Canal 20. Fanny Vivar, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs iniciem aquest repàs a l'agenda cultural amb un acte que tindrà lloc avui mateix a Santa Margarida i els Monjos. Concretament hi haurà Cal Tionaire, d'11 a 2 del migdia i també de 5 a 8 del vespre. Serà al Molí del Foix i no cal inscripció prèvia per participar d'aquesta activitat. Continuem a Santa Margarida i els Monjos perquè demà hi haurà la gincama màgica dels Tions. Serà de 10 a 2 al castell de Penyafort i al Ciarga. I a Pontons ens proposen una experiència plena de misteri i emocions fortes, la Puríssima Maledicció, una activitat que no us deixarà indiferents. Serà a les 6 i 6 de la tarda al carrer Puig Torrat, amb entrada gratuïta i organitzat pels veïns i veïnes de Pontons. També demà divendres, però en aquest cas anem fins a Santa Fe, perquè a les 5 de la tarda, davant del consultori mèdic, hi haurà cantada de Nadales amb la coral infantil Non Troppo i la d'adults l'Alzinaret. En acabar hi haurà berenar i també l'encesa dels llums de Nadal. I on també encenen els llums de Nadal demà divendres és a la Granada. A 4:45 està programada aquesta encesa de l'enllumenat nadalenc amb el ruc de la Granada i el ball de gitanes, acompanyats per la batucada i els grallers de l'EMAP. També a la mateixa hora, 4:45, a la sala de l'Ajuntament, en aquesta ocasió, hi haurà contes de Nadal a càrrec de les dues Aines. I a les 6 de la tarda s'encendran els llums de Nadal, en aquest cas, de la façana del celler cooperatiu. Seguidament hi haurà la inauguració de la fira gastronòmica amb vi calent, brou de Nadal, tapes i plats. I també hi haurà inflables pels més infantils fins les 10. A partir de 7:45 hi haurà el concert de la jazz band de l'EMAP i en acabar hi haurà música amb DJ. La fira també estarà oberta el dissabte de 6 a 10 del vespre en aquesta ocasió amb un concert a 7:45 del duet Marçal Pons i Maria Milà. Com us vam comentar, els Tions ja són el conjunt monumental d'Olèrdola i aquest dissabte i aquest diumenge es podrà realitzar una activitat per conèixer el seu origen i seguir-ne les seves pistes i rastres. Serà d'11 a 1 a l'aula taller i cal inscriure's a través de Via Penedès. Continuem amb el dissabte perquè Santa Margarida i els Monjos torna a haver-hi gimcama màgica dels Tions. Serà de 10 a 2 al castell de Penyafort i al Ciarga i a partir de 11:15 a la societat La Margaridoia hi haurà ball de saló. A Pax celebren el Nadal amb un certamen de villancicos. Els villancicos de Nadal tornen a Pax amb el coro Rociero, Vinya i Romero i la col·laboració de cors convidats. Serà a les 7 de la tarda aquest dissabte a la pista Alcalde Josep Soler. I a Pontons, durant tot el matí de dissabte hi haurà la Fira de Santa Llúcia. Serà de 9 a 2 a la plaça de la Vila, una fira on s'hi podrà trobar artesania, decoració, productes locals i també activitats per tota la família. I acabem amb el diumenge, on tornarà a haver-hi aquesta gimcama màgica dels tions de Santa Margarida i els monjos de 10 a 2, el castell de Penyafort i el Siarga. Anem també fins a Castellet i la Gornal, concretament a Sant Marçal, on hi haurà l'esmorzar del soci el diumenge a les 10 a la Societat a motiu de la Festa de la Puríssima i també hi haurà la presentació dels nous capgrossos. A les 12 hi haurà Cercavila i tot seguit a la 1 toc de vermut amb Erika Lane a la Societat. A la tarda, a les 7 de la tarda, s'ha programat una obra de teatre amb la representació de l'obra Losers a càrrec de Magret Teatre. També a Castellet i la Gornal hi haurà aquest diumenge la visita teatralitzada de Castellet Encantat a les 11 en punt de trobada a l'aparcament municipal al costat de la carretera B-2115. I acabem recordant, com us vam explicar ja a l'agenda al detall del dimarts, que aquest diumenge hi haurà a Olèrdola el bingo dels Diables de Moja, que serà a partir de les 6 de la tarda al local nou.
Si us quedeu per l'Alt Penedès, encara hi ha més activitats i propostes a fer que recull l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural per aquest cap de setmana, per aquest pont de la Puríssima, i comencem de fet avui mateix perquè arriba a Torrelavit el Tió Gegant, que estarà instal·lat a la plaça de l'Església de Sant Marçal fins al 7 de gener. Com cada any, si publiqueu les vostres fotos a Instagram amb l'etiqueta Nadal a Torrelavit i mencioneu l'Ajuntament de Torrelavit, podreu passar a recollir una bossa de llaminadures per l'OH de l'Ajuntament. D'altra banda, al mateix emplaçament i durant les mateixes dates, podreu escriure els vostres desitjos pel 2025 i penjar-los a l'olivera habilitada per a l'ocasió. A Olesa de Bonesvalls, avui a 4:45 de la tarda, a la plaça de la Vila, donaran la benvinguda al Nadal amb l'encesa de l'arbre i les llums nadalenques, una activitat a càrrec de l'AMPA de l'Escola Pont de l'Arcada, que inclou també xocolatada i activitats pels infants. I a Sant Pere de Riudebitlles es presenta avui el llibre 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial, amb Ramon López de Mántaras i Jordina Biosca, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosés. Demà, aprofitant el dia festiu, a Sant Sadurní podreu gaudir d'una ruta guiada pel centre de la vila i també visita el Cava Centre per 12 euros. Les reserves per aquesta ruta guiada pel Sant Sadurní anecdòtic la podeu fer a través del correu electrònic lletresmàgiques@gmail.com. I a Torrelavit podreu visitar el Centre d'Interpretació de l'Aigua amb una visita guiada a les 12 del migdia. També demà a Font-rubí, a partir de 9:45 del matí, es durà a terme la tradicional cantada de Nicolaus al Centre Recreatiu La Cooperativa. Al Pla del Penedès, organitzant a les 2 del migdia el dinar de pre-Nadal, cuinat i servit pel restaurant Cal Joanet al Casal de la Gent Gran. En acabar aquest dinar hi haurà gran bingo amb els obsequis d'empreses del municipi. I a Olesa de Bonesvalls, demà, de 10 del matí a 1 del migdia, es farà una activitat de recerca del Tió a la sala gran del Centre Cívic amb 3 passis i tota la informació ja disponible a www.olesadebonesvalls.cat. Dissabte, a Mediona, a les 4 de la tarda, arrenca el campionat de truc amb inscripcions per equips a partir de les 4 al bar Les Tres Pedres, i amb premis pels 4 primers i berenar per tots els assistents. I a Sant Pere de Riudebitlles, de 6 a 8 del vespre, podreu passar per Cal Xerta a visitar la nova exposició d'Isabel i Mireia Feliu Fabra. Es titula Evocacions i és una aproximació poètica des de la creació artística del que va ser el molí paperer de Cal Xerta a Sant Pere de Riudebitlles. I tancarem setmana diumenge amb 4 propostes. A la Berna, al terme municipal de Subirats, de 11:15 del matí a 1 del migdia trobareu la 12a Fira del Tió, amb tallers infantils, jocs, degustacions i contacontes. A Mediona programen a 12:15 el Col·labi, un recital poètic musicalitzat entorn a la commemoració del 25N, el Dia per l'Eliminació de la Violència de Gènere, un recital que han titulat Bérsame Mucho, i anirà a càrrec de la Natàlia i la Laura. A Torrelavit preparen una visita guiada a les 12 del migdia amb un petit itinerari pel carrer Major de Torrelavit fins a l'església de Sant Marçal, que permetrà anar descobrint a cada pas la història local i com de dos pobles en van fer un. I finalment, a Font-rubí, a les 7 de la tarda, al centre recreatiu La Cooperativa, repeteixen la tradicional cantada de Nicolaus, que, com hem comentat, també la faran demà. I acabarem destacant algunes exposicions que podreu visitar. Concretament són dues i les trobareu a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní fins al 24 de desembre. Al claustre, l'exposició de Júlia Ríos, que du per nom Escorça, Intuïció i Tacte, i a les vitrines d'art, Creant amb el cor i les mans, el macramé i manualitats de sabons de Maria Heras.
A Ràdio Vilafranca encetem el repàs de les activitats d'aquest pont en clau nadalenca. I és que aquesta tarda, a les 5, s'inaugura la Fira de Santa Llúcia a la Rambla de Nostra Senyora. I, a més, avui, primer dia de fira, la Mari Cartes serà el seu despatx, rebent les cartes dels nens i nenes a partir de 6:15 i fins 7:45. I un altre clàssic d'aquestes dates, els pessebres. L'exposició de pessebres d'aquest Nadal de l'Associació de Pessebristes de Vilafranca obrirà portes aquesta tarda a les 7 a la Capella dels Dolors de Vinzeum. Tindreu temps per fer aquesta clàssica visita fins al 12 de gener. I ara toca música. Repassem l'agenda musical del Cafè El Forat del Pany. Aquesta matinada a la 1, el DJ Oski punxarà Dance History Radio Show amb taquilla inversa. Divendres a les 12, concert del grup emergent de música en català, Nosaltres. I dissabte, el DJ Teisel farà una sessió de música electrònica. Més música, i és que divendres, a la Referència del Penedès, a la Rambla Vilafranquina, concert de Brou Versions gratuït. La sala obrirà a les 11 i el concert començarà a les 12. Tant dijous com dissabte també hi haurà sessions amb DJs importants del país. Recordem que a causa de la ubicació del Parc Nadalenc a la plaça Jaume I, una activitat que organitza Vilafranca Activa, les parades del mercat del dissabte, que habitualment estaven ubicades en aquella zona davant de Santa Maria i del Vinzeum, s'han reubicat al lateral de la Rambla Nostra Senyora tocant a la Rambla de Sant Francesc fins al 4 de gener. I és que aquest dissabte hi ha mercat a Vilafranca. I a les 12 del migdia se celebra la festivitat de la Virgen de la Puerta, que organitza la comunitat peruana vilafranquina amb una missa a l'església de Sant Francesc i, tot seguit, un recorregut fins a la zona esportiva on hi haurà un acte commemoratiu. Dissabte, 6:45, a la Fira de Santa Llúcia, actuació de River Swing Trio i ballada de swing a càrrec de Swing Vilafranca. I aquest cap de setmana els Falcons de Vilafranca clouen els actes del seu 65è aniversari. Divendres a les 8 del matí sortirà la 31a edició del Rally dels Falcons des de la Rambla de Sant Francesc. I diumenge a les 9 tindrà lloc les matinades d'aniversari des de la plaça Penedès. A les 12 petarà la tronada i tot seguit actuació d'aniversari al Teatre Casal. És segon diumenge de mes i, per tant, a la Rambla de Sant Francesc de 10 del matí a 2 del migdia tindrà lloc el mercat d'artesans, pintors i brocanters. Complirà la Rambla amb productes únics i obres d'art fetes a mà. A més, de 12 a 2 es faran tallers creatius d'artesania pels més petits. De 12 a 1, el punt d'Òmnium, el mercat d'artesania, taller de sardanes a càrrec d'Òmnium Cultural, Vilafranca Sardanista i l'Escola de Sardanes Visca. A 6:45 del diumenge, Vall del Casal, amb Almas Gemelas. I acabem recordant que Vilafranca acaba d'estrenar un nou itinerari que, amb el nom de Petjades del Vi, fa un recorregut d'aproximadament un quilòmetre entre l'oficina de turisme i el carrer del Comerç. L'itinerari transita per 7 estacions que donen visibilitat a la relació històrica entre Vilafranca i el Vi. Per facilitar el recorregut, que podeu descobrir aquest mateix pont de la Puríssima, s'han incorporat diferents plaques al terra amb el logotip de la ruta que marquen la direcció a seguir. I arriben les activitats que hi ha al Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'agenda, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè recordem que aquest dissabte tindrà lloc la primera fira nadalenca del Papagai. El lloc serà la pista del restaurant Bar & Grill al carrer Guacamay, sense número, del Papagai, i serà des de les 10 del matí fins les 8 de la tarda. Hi haurà paradetes, taller de figuretes nadalenques de la Bastra, pintacares i moltes sorpreses més. A les 5 hi haurà la visita del Pare Noel amb la seva escorta reial, i a les 6 de la tarda, rifa de l'arbre dels desitjos. Continuem a Llorenç del Penedès, perquè aquest dissabte a 9:15 del matí al centre hi haurà decoració de Nadal. I el diumenge a 7:15 de la tarda també al centre Teatre Guimarà Dones, Poder i Passió. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè el diumenge de 12:00 a 1:00 aniran a buscar el tio al bus del Pujolet. Recordem que es poden fer aquestes inscripcions fins avui a les 2:00 PM al centre cívic, trucant al 977-67-0108 o bé enviant un correu electrònic a centrecivic@banyeresdelpenedès.cat. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè aquest diumenge celebren la Marató 3CAT. Començaran amb una caminada popular per la Marató i una visita de 6 barraques de pedra seca pel nord de la Bisbal, gaudint d'una extraordinària vista del poble. Sortiran a les 9:00 AM del CMC i arribaran a la plaça de l'Església, on faran un mos de coca i prendran un batut de xocolata a benefici de la Marató. Aquesta part l'organitza els senderistes bisbalencs. 11:00 a 1:00 a la plaça de l'Església i amb la participació del Ball de Diables amb un fotocall i un taller de dibuix triaran el cartell per al correfoc de la Festa Major. Ball de Gitanes, amb parada de productes fetes pel grup. Actuació de la colla castellera de la Bisbal. I inflable pels nens i nenes, coca i batut de cacau per a tothom. El preu serà la voluntat i el benefici serà destinat a la Marató. Hi ha 2:15 al CMC dinar i bingo solidari organitzat per l'Associació de Dones de la Roca Foradada. Continuem al Montmell, perquè el diumenge també a la plaça Major de la Juncosa a les 12:00 hi haurà ballada de sardanes, com cada any s'assumen a la Marató 3CAT dedicada a la lluita contra les malalties respiratòries. Hi haurà ballada de sardanes amb la Copla Sardanista Reus Jove, sorteig de productes de proximitat, dinar solidari amb les millors receptes dels veïns amb la donació de 10 euros per adult i 6 euros per infants i tot seguit subhasta de jo poso porta objectes en bon estat que vulgueu donar. Margem ara cap a Bonastre, perquè avui, de 10:00 a 1:00, fan el taller solidari de postals nadalenques. Aquests treballs realitzats es vendran el dia 14 de desembre a la Fira de Nadal de Bonastre per la Marató de 3CAT. Anem ara al Vendrell. Avui a les 7:00 de la tarda a la Sala de la Fusteria s'inaugurarà la 35a exposició del grup passadista del Vendrell. Demà divendres, Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Marxem ara a Calafell perquè viuran el Nadal a la platja. Serà des de demà i fins diumenge, de les 12:00 fins a 2:15 a la plaça del Manila. Hi haurà carpa amb espectacle infantil amb fullets de Nadal, pintacares i fotocall. Per altra banda, demà a 6:15 de la tarda a la plaça del Mediterrani faran l'encesa de l'enllumenat nadalenc de Segur de Calafell. Hi haurà animació, tallers, xocolatada, fotocall 360 i pintacares. I el diumenge es farà una visita guiada al castell a les 11:00 del matí. El preu és l'entrada, més 2 euros de suplement. I acabem, com sempre, a Cunit, perquè dissabte es farà el Nadal al carrer, a la plaça del Casal. Hi haurà activitats per a tota la família i amb paradetes nadalenques. A les 11:00 del matí hi haurà concert de l'Escola de Música Contrapunt. A les 12:00, actuació de l'Associació Cultural Amigas del Baile. A 12:15, xarop de canya amb cercavila amb 3 soldadets. A la 1:00, espectacle Tió Gegant. A 6:15, el xarop de canya amb cercavila amb 2 ninots de neu. A 7:15, espectacle Tió Gegant. d'11:00 a 1:00 i de 5:00 a 7:00 de la tarda, fotoreclam per a Noel, amos gegant, taller de pintacares i jocs de fusta. I a les 7:00 de la tarda, videomapping nadalenc projectat a la façana de l'església.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. El delegat territorial traslladarà la situació de l'escola Jaume Balmes de Sant Martí Sarroca al Departament d'Educació. La reforma de l'escola Jaume Balmes va centrar la visita del delegat territorial de la Generalitat al Penedès, Lluís Valls, a Sant Martí Sarroca divendres passat. L'alcaldessa, Sònia Jansà,
va detallar la situació preocupant de l'edifici, una problemàtica que el municipi arrossega des de fa anys. Tot i haver-se treballat amb diverses conselleries i assolit acords previs, aquests no s'han materialitzat. El delegat, després d'escoltar atentament l'alcaldessa, va visitar l'escola per conèixer de primera mà la situació i es va comprometre a traslladar la informació i les propostes municipals al Departament d'Educació, responsable de valorar-les i prendre les decisions corresponents. La formació de referents i la implicació de tothom són necessàries per erradicar la violència masclista en el món laboral. Ahir al matí tenia lloc a la seu de Comissions Obreres a Vilafranca la xerrada Per tu, per mi, per totes, la violència masclista en el món laboral, com erradicar-la. La sessió s'emmarcava en la commemoració del 25N i anava a càrrec de Míriam Mateos, graduada superior en promoció de gènere, perita judicial en violència i experta en violència de gènere i intrafamiliar. Mateos va posar especial atenció en com la violència contra les dones és una realitat que, lluny de desaparèixer, continua present en tots els àmbits i muta en noves formes a través d'internet. Una violència que es perpetua sostinguda en la societat patriarcal. I Sant Jaume dels Domenys se suma a la campanya Posiciona't contra la violència masclista. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, juntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, ha iniciat una campanya de sensibilització contra les violències masclistes que compta amb la col·laboració dels bars, restaurants i comerços del municipi. Aquesta iniciativa pretén la implicació i responsabilitat del conjunt de la societat en la lluita contra la violència envers les dones i conscienciar que el silenci o la veu de l'entorn pot marcar la diferència. S'han realitzat unes breus sessions informatives adreçades al personal que treballa als establiments, que ha volgut col·laborar, per tal de donar-los eines per detectar i gestionar situacions de presumpta violència de gènere. Adherir-se a la campanya suposa el compromís d'informar les persones usuàries de l'establiment sobre els serveis públics d'atenció i suport a les víctimes. A més, s'ha fet entrega als comerços i establiments col·laboradors de diversos materials informatius, com que cartells, adhesius, tríptics i sotagots i altre material com tot bags per repartir a la clientela. I acabem explicant-vos que Gelida prepara la Diada de Santa Llúcia 2024 amb un programa ple de tradició, però també amb novetats. La Diada de Santa Llúcia 2024 ja té el seu programa complet d'activitats amb la jornada central del 13 de desembre, que inclou els actes més emblemàtics d'aquesta tradició declarada Patrimoni Festiu de Catalunya. Aquesta celebració s'allargarà de l'11 al 15 de desembre amb activitats que combinen tradició, novetats, cultura, solidaritat per totes les edats. La Diada Central inclourà l'encesa de fogueres a les 5 del matí, seguida de l'esmorzar de caldera, la Fira d'Entitats i Artesans, la ballada de l'Esbar Roca Sagna i la cercavila amb les autoritats, els nans centenaris, la Cobla Catània i els grallers de Gelida. Durant el migdia es repartirà l'escudella a la plaça de l'Església i es farà una ballada de sardanes. La jornada conclourà amb l'actuació de la Colla Infantil dels Diables i l'esperat Llúcia Foc 2024. A més dels actes del dia 13, el programa inclou activitats destacades com la presentació del llibre Recuperar el poder perdut, la inauguració de l'exposició Amb ulls de ceramista de Mercè Rius, l'espectacle familiar Tempus i tota una bateria de concerts.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Passen 6 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El Directament Jove no falta la seva cita, malgrat som a les portes d'aquest pont de la Puríssima, i ens acompanya a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca la Núria Mallofré, coordinadora del CIAX de Vilafranca. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Ara ens acompanyes i després, suposo, cobriràs l'oficina, que avui al CIAX treballeu.
Sí, sí, avui treballarem. L'únic que és veritat que treballem aquest matí de 11 a 2 i la tarda, per bueno, diferents circumstàncies del personal que hi treballem, no ens tindrem tancat. Però aquest matí, de 11 a 2, estem fent l'atenció que fem doncs, amb el dia a dia.
I què passarà avui? És un dia que la gent jove està per altres històries o potser aprofitaran i vindran a fer-te alguna consulta?
És veritat que els centres educatius estan fent festa avui i és un dia a vegades estrany, eh? També és a dir que com que al CIES també s'hi pot venir en cita prèvia, jo aquest matí tinc dues cites prèvies, això vol dir que en principi ja tinc una estona llarga que ja la tinc sol·licitada i això vol dir que aquestes segures, a part de totes aquelles altres persones doncs, que venen sense cita prèvia, nosaltres sempre diem millor en cita prèvia, però si venim sense, podeu venir. Si en aquell moment no estem liades, doncs, evidentment, fent l'atenció. No som de dir, no, és que si no vens en cita, no, som obertes. I després el tema de trucades per telèfon, evidentment, els whatsapps que has d'anar mirant i el tema dels correus electrònics, clar, el dia a dia també ens porta tot això, però serà, sí, un dia potser una mica especial, però nosaltres sí que fent aquesta atenció en horari a matí. I l'espai d'escolta emocional, que avui també està la Patrícia, tant al matí com avui és a la tarda, ella sí, però sí que la Patrícia ho fa amb cita prèvia, perquè són atencions individuals i confidencials i aquestes sí que les fan cita prèvia, encara que la resta de serveis al CIAX doncs pot ser en cita prèvia o pot ser directament preguntant.
L'ensenyament és un pal de paller del CIAX i avui ens vols parlar d'un capítol d'ensenyament potser poc conegut, però que cada vegada us dona més treball. És l'homologació d'estudis estrangers.
Sí, d'aquest tema és veritat que en vam parlar ja fa uns mesos i potser no en havíem parlat massa, però és un tema que dins el que és la informació, orientació, assessorament que fem des del nostre servei, som un servei també especialitzat en l'àmbit educatiu i també és veritat que moltes persones joves i a vegades no tan joves, també ho hem de dir, doncs venen al nostre servei uns pels altres que s'ho van dient per demanar informació sobre el tema d'homologació d'estudis. En aquest cas és un tema important a tenir en compte i per totes aquelles persones que tenen estudis en el seu país d'origen o persones que han anat a estudiar a l'estranger i en aquest moment com han de fer la tramitació perquè aquella formació que han fet la pugui ser vàlida aquí, no? I pugui tenir la mateixa homologació, equivalència, etc.
Per tant, és una qüestió que va en dues direccions, eh? Tot i que potser teniu més demanda d'estudis a l'estranger.
Sí, en aquest cas sí que és veritat que són persones
que ve aquí sí. I que necessita homologar els seus estudis en el país d'origen.
Sí, en aquest cas sovint són persones que fa poc que han arribat i que, doncs això, no? O derivats d'algun altre servei de l'Ajuntament de Vilafranca o perquè s'ho diuen entre les mateixes persones, doncs que és el CIAX, donem aquest tipus d'informació, orientació i assessorem i ajudem amb el tema de la tramitació, doncs que ben en el CIAX. També és veritat que no venen per aquest tema, sinó que venen per altres motius. Potser són persones, això, que han arribat ara o que ja fa un temps que són aquí, que volen estudiar aquí. I clar, estudiar aquí vol dir que prèviament haig de tenir unes titulacions, no? Jo si vull fer estudis, no sé, de cicles formatius, de formació professional, les plàstiques o en ciències esportius, clar, jo no hi puc accedir sense cap tipus de formació prèvia. Doncs jo necessito la secundària, depèn en quin nivell, o el batxillerat, segons on te vull accedir. O les persones que volen fer estudis universitaris, que a vegades venen per estudis i dius, bé, si tu tens estudis al teu país d'origen? Sí. Doncs anem a parlar de quins estudis tens i com podem fer vàlids aquesta formació que tens al teu país d'origen. Aquí és com persones que treballen i dius, bé, però també t'interessa per currículum, no solament per la continuïtat educativa, sinó també perquè el currículum, tu pots dir que tens estudis al teu país d'origen, però si els tenim oficials aquí doncs, tenen, volem no, més validesa.
Comencem per l'homologació d'estudis no universitaris, que aquí hi ha més camp a recórrer.
Sí, i més que res perquè al CIAI som un servei especialitzat també més en l'àmbit no universitari, en aquest cas tot el que seria homologació, però sobretot de lo que és la secundària i batxillerat. No? Ens trobem sovint persones que quan venen pensen que del seu país tenen un nivell d'estudis de secundària equivalent aquí, i després quan veus el nivell d'estudis que tenen, els cursos que han fet, etc., veus que no, que tenen també un nivell de batxillerat i poden fer l'homologació un títol més alt, en aquest cas, no? I aquesta part és important, no? Amb el tema d'estudis universitaris, si en cas després en comentem, què passa? Que Catalunya té competències en tot el que és homologació de titulació no universitària. I el que és l'homologació de títol universitari és a través directament del Ministeri d'Universitats, no? És un procediment diferent. Sí que és veritat que després ja ho comentem que hi ha un servei especialitzat a Barcelona que assessora, però nosaltres, des del CIAS, podem dir que estem més especialitzats o estem més preparats en tot el que seria homologació d'estudis no universitaris, secundària i batxillerat, bàsicament.
Parlem, doncs, de l'ESO, del batxillerat, per on començo?
Doncs bé, més que res, tenir en compte que és el que se'ns demana quan volem homologar uns estudis, no? En aquest cas, des de la web del Departament d'Educació, Tria Educativa, podem veure per països, doncs, l'equivalència, l'homologació de titulació entre els cursos que, o titulacions que he fet en el meu país d'origen o que he estudiat a fora, amb l'equivalència amb els estudis d'aquí de nivell de secundari i batxillerat, no?
Mira, he picat a l'atzar, sí? Alemanya, sí? I em surt que el quart d'ESO del sistema educatiu, sí? Espanyol, mm-hmm, es correspon a la classe 10, mm-hmm, de la Sekundarstufe, sí? Del sistema educatiu alemany, per,
sí,
exemple.
Sí, sí, clar, en aquest cas, clar, que em demanaran, jo no puc anar i dir tinc això i ja està, sinó que em demanaran una documentació oficial, és a dir, certificats oficials dels estudis que tinc en el meu país d'origen, i aquests certificats són els que em faran l'equivalència aquí. És a dir, jo faré una sol·licitud al Departament d'Educació, a homologacions, hauré d'adjuntar una documentació, no la sol·licitud, sinó que la documentació, la sol·licitud es fa per internet, però un cop he fet aquesta sol·licitud, hem de tenir en compte que en el cas de demanar l'homologació a nivell de l'ESO, el tràmit és gratuït. Si jo faig una homologació a nivell de batxillerat, en aquest cas el tràmit sí que té un cost econòmic, que està quasi als 70 euros, és a dir, que hauré de fer un pagament, si és el cas, i després aquesta documentació original, i si no està en català o en castellà, hauré de fer una traducció jurada.
Sí, sobretot. Això també val diners.
Sí, en aquest cas, però hem de tenir en compte que hi ha d'haver un traductor jurat, una traductora jurada, que ha de fer aquí la traducció d'aquell document al català o al castellà. I després haurem de portar aquesta documentació original, en aquest cas, per la nostra zona, on estem, Vilafranca, comarca, Baix Penedès, Garraf i Anoia, els serveis territorials, en aquest cas del Penedès, no? Que tot el que és serveis territorials d'educació al Penedès estan ubicats, en aquest cas, al Vendrell, no? Presencialment haurem de portar aquesta documentació original, que evidentment també hem de dir, aquesta documentació original no se la quedaran, sinó que el que es farà des de serveis educatius del Penedès, doncs és escanejar-la, crear el teu expedient de sol·licitud i es retorna la documentació.
Parlem de cursos sencers sempre. No valen, sí, mig curs, uh-huh, assignatures soltes...
No. Uh-huh. Que jo puc homologar un nivell de secundària, només abans de lo que és l'ESO. Després puc acumular a un nivell de primer de batxillerat, per exemple, un nivell de batxillerat amb la titulació, i després, clar, tot el que són estudis professionals artístics, jo també puc fer una homologació, el que passa que en aquests casos em demanen més informació dels estudis que jo he fet al meu país, perquè si a nivell de l'ESO, a nivell de batxillerat, és títol o certificat i notes dels últims cursos, per fer una mitja, en el cas d'estudis professionals artístics, és una mica més complexa perquè em demanaran el temari i contingut del que jo he fet al país d'origen. Clar, és una mica més complicat. I sovint, què ens passa? Que no ens donaran títol a títol, sinó que ens poden donar una convalidació parcial. A l'ESO batxillerat, normalment és títol a títol. Ens vull homologar fins a un nivell de primer batxillerat i, clar, em faltarà el segon per el títol, no? Però a nivell de títols professionals i artístics és una mica més complexa per la documentació que em demanaran i que sovint al final no s'obté el títol corresponent de tècnic o tècnica, sinó que En aquest cas pot ser una acumulació parcial i vol dir que em faltarà algunes matèries per acabar aquella titulació aquí i obtenir-ne el títol final.
Quan triga aquesta tramitació?
Bé, aquest és l'altre tema. El Departament d'Educació fa poques setmanes, fa pocs dies, sortia una notícia que el Departament d'Educació, el que és el Servei d'Homologacions, té una pila d'expedients i de sol·licituds a resoldre, no? En aquest moment està al voltant d'un any.
Sí,
és un temps molt llarg i a vegades es fa una mica feixuc, no? És veritat que fa pocs dies, fa poques setmanes, el departament doncs, va anunciar que ficaria més personal a homologacions, creuem els dits, esperem que sigui així, i que això faci que sigui més lleuger. Per què també més personal? Perquè aquests últims anys han tingut també, i això també ho notem des del CIAJ, cada cop més demandes de persones que volen homologar els seus estudis d'un país, d'un altre país, aquí. Clar, han augmentat els expedients. Sí, les persones que ho estaven fent, fent les revisions a l'homologació, són les mateixes, clar, no donen abast. Esperem, doncs, això, que hi hagi noves persones, nous professionals que facin aquestes revisions i que d'aquesta manera sigui tot molt més lleuger. Abans parlàvem de 3 mesos, fa uns anys, estem parlant d'un any ben bé. També és veritat que quan estic tramitant l'homologació jo puc estudiar.
És a dir,
sí? Sí, jo puc fer estudis oficials.
Perquè estàs en tràmit.
Sí, l'únic problema és que, com que estic tramitant, la nota és la mínima, que és un 5. I clar, depèn que vulguis accedir amb un 5, potser no podré estudiar, no? Això és un altre tema. Però bé, que en aquest cas jo puc estar tramitant i fent una preinscripció quan hi hagi preinscripcions, eh? En aquest cas, si és de cara al curs vinent, fins a l'abril-maig.
Si hem estudiat en un centre estranger, ubicat aquí a l'estat espanyol, aquí al Penedès n'hi ha uns quants, també toca homologar?
Depèn del sistema que tingui aquest centre estranger, perquè hi ha centres estrangers que tenen com doble titulació, una titulació d'aquí i del país, sigui de França o d'on sigui, no? Si en el cas del batxillerat internacional és una mica diferent. El batxillerat internacional és una modalitat que ve de l'IBO, que és el seu país d'origen és Suïssa, i en aquest cas, si he fet un batxillerat internacional aquí, el tràmit l'haig de fer a través de el que seria la qüestió de l'AIA, que és a través de Suïssa. Però bé, la persona que fa un batxillerat internacional als centres educatius, perquè n'hi ha de públics i privats, en aquest cas ja l'informen en tot moment de com fer aquesta gestió.
I un batxibac també seria similar?
Bé, el batxibac, com que té la doble titulació entre el batxillerat d'aquí i el baccalaureat, que és el batxillerat francès, sí, en aquest cas, com que quan fas el batxibac ja t'estàs matriculant, en aquest cas, a través del Liceu Francès, on te faràs també els exàmens finals.
I pel que fa a la homologació d'estudis universitaris?
Sí, en aquest cas, sovint també es venen persones directament que volen homologar els seus estudis universitaris del país d'origen, i nosaltres en aquest cas podem informar de com funciona, però hi ha un servei a Barcelona, que és el SARU, que és de la Generalitat, un servei gratuït d'informació, que és un servei d'assessorament i reconeixement i acompanyament a persones que volen fer homologació de títols universitaris. Des del CIAJ informem. Això és veritat que tenim cap problema. A més, sovint, quan es venen per estudis universitaris, no estan pensant en l'homologació dels estudis no universitaris. I nosaltres sovint el que animem a que poden fer aquest procés universitari, que encara és més complexa, perquè
i triga més?
Més o menys.
O igual.
El preu és una mica diferent, és més elevat. I a més, clar, hi ha homologació, que és homologació de titulacions regulades, que aquí a vegades és com, no? Per exemple, una persona em diu, és que he fet la carrera de dret al meu país d'origen. I jo dic, sí, és una professió regulada aquí i és molt complicat que puguin homologar aquest títol aquí per exercir com a advocat o advocada, no? Com la titulació de mestre, de psicòleg, etcètera, no? Després, clar, pot ser que no sigui una professió regulada i el que em facin és una equivalència, que em serveix com a titulació aquí, o pot ser, en aquest cas, una convalidació parcial una altra vegada, que em faltin crèdits per acabar la titulació. Universitària, ja dic, parlem, els informem com ho han de fer, aquest servei de la Generalitat, que és el SARU, on està i com contactar-hi, però també a vegades aprofitem perquè facin aquesta homologació de títol anterior. És a dir, que també els hi pot interessar per continuar formacions, etc.
Però la recomanació és tramitar-ho a través del SARU, aquest servei de la Generalitat.
El de, sí, el que seria a nivell universitari, sí. Encara que la persona pot fer directament a la web.
També.
De Ministeri d'Universitats, hi ha la informació, allà tens la informació concreta i el tràmit el fas tot per internet aquí. El que passa que, clar, a vegades el que necessites és una mica d'assessorament. Per això aquest servei específic de la sanitat és el que nosaltres derivem.
El cost és un hàndicap? Deies que picava més?
Bueno, pica més que amb els estudis no universitaris, en aquest cas estaria al voltant d'uns 170 euros. Tampoc no, potser no és molt per una homologació o convalidació d'estudis universitaris, però també ho hem de tenir en compte.
Però deies que aquesta homologació, quan arriba, no garanteix que puguis treballar?
No. Clar, que si és una professió regulada és molt complicat, és com medicina, etcètera, no? Són professions regulades que han de tenir en compte que els continguts del que tu has fet al teu país d'origen són els mateixos que aquí com a mínim, i que això es fa complicat. No hi ha, jo sempre dic, no hi ha res impossible, però potser no serà una homologació, sinó serà una convalidació parcial o una equivalència a una altra titulació.
Núria Mallofré, gràcies per acompanyar-nos avui i bon pont a partir de demà.
Molt bé, gràcies.
Adéu. Acabarem el Directament Jove amb la Lourdes i l'Oficina Jove del Baix Penedès.
Doncs així és, Sílvia, i tenim a la Sílvia Ferrer a l'altre costat de la línia telefònica de l'Oficina Jove Baix Penedès. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, aquí a l'Oficina Jove, esperant doncs, per explicar-vos unes quantes novetats.
Doncs vinga, quan vulguis.
Mira, el primer de tot és que us volíem explicar un taller que es farà el divendres 13 de desembre a les 5 de la tarda a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. El taller es diu Saps què vols fer? Va tot sobre els interessos professionals. És per saber identificar i valorar el perfil de l'interès i la motivació professional de cadascú. És una manera molt bona de fer una orientació sociolaboral, no?, per la recerca de feina i doncs, potser analitzar doncs, les ocupacions que t'interessen més o identificar quins requisits de formació té cada oferta de feina, quines tasques són, val? I és una miqueta com t'identifiques. Bueno, és molt interessant. És un taller que organitza la GNEG. I aquí a la comarca, doncs, de tant en tant els anem acollint perquè realment són molt interessants. Llavors, totes les persones joves que estiguin buscant feina o que tinguin previst buscar feina properament poden anar a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys perquè sí que t'has d'inscriure o també enviant un correu electrònic a la Casa de Cultura, que el correu és culturastj@santjaumedelsdomenys.cat. O sigui que és molt senzill, és per tot el jovent de la comarca, eh? Es fa a Sant Jaume, però aquests tallers...
Vale.
Exacte, aquests tallers doncs, els fem sempre a diferents llocs de la comarca. Molt bé, i dit això, anem a un altre tema. El Servei de Mobilitat Internacional, que el dijous 19 de desembre, que encara falta uns dies, però com que encara hi ha alguna plaça lliure, que això no sempre passa, doncs volíem fer-ne difusió per tot el jovent doncs, que té ganes d'anar a estudiar o treballar o fer un voluntariat... o fer pràctiques, també, o hi ha joves que demanen per Interrail o per programes europeus. Són tot el tema de poder anar a l'estranger a fer doncs, qualsevol cosa que interessi al jove, en aquest cas. Perquè, clar, saber els tràmits, saber requisits, saber característiques, i això com funciona, i on m'he d'apuntar, o, saps?
A més, no era
moltes
fàcil, el tema de l'Interrail. Per lo que jo tinc entès, no era gens fàcil.
No, l'Interrail, si tens ganes de fer Interrail, jo no dic que no es pugui fer per lliure, però sí que si tens un suport, facilita moltíssim, perquè et donen truquets, trucos per poder, bueno, per poder-ho fer-ho més fàcilment. Sí, sí, sí. Per tant, encara queda algun espai lliure el dijous 19 de desembre per la tarda. Demaneu cita a l'Oficina Jove, que en un moment us recordo, podeu trucar al 977-150-757, doncs envieu un WhatsApp al 606-97-318, o per correu electrònic o per les nostres xarxes, no hi ha problema.
Perfecte.
I per acabar, doncs, us volíem explicar novetats de l'aparador jove, que com sabeu és aquest espai que tenim aquí a l'Oficina Jove preparat i obert a tot el jovent de la comarca que vulgui exposar les seves obres o que vulgui explicar l'empresa que ha creat o que vulgui explicar qualsevol cosa d'una associació juvenil, per exemple. Ara mateix tenim a la Mariona Blesa, que és una joiera que fa no només joies convencionals, sinó que també altres coses artístiques, altres obres artístiques, i l'exposició realment doncs, val la pena venir-la a veure perquè és bastant diferent i no deix indiferent a ningú, perquè te l'has de mirar bueno, hi ha molts objectes i val molt la pena observar-los un a un. La Mariona estarà exposant aquí a l'Oficina Jove fins al dia 11 de desembre, és a dir, fins la setmana que ve.
Sí.
I després vindrà Len Baker, que ara mateix ha tret, crec que ja ho ha tret.
Sí, aquesta setmana ho va treure aquesta setmana. Sí.
Exacte. Estava exposant la seva obra al Museu de la Conca de Barberà, a Montblanc, a partir d'aquest projecte d'Hexàgon Jove. L'ha desmuntat per venir cap aquí. Val? Mm. Ara, doncs, la setmana que ve, doncs, ja vindrà a exposar l'obra aquí, per tant, ja us explicarem l'exposició perquè la pugueu venir a visitar. Però també tenim, doncs, contactes amb l'Oficina Jove del Tarragonès, també amb Salou, també amb Reus i properament també Valls i Priorat també s'estan obrint, doncs, a compartir tots aquests projectes de cultura juvenil. Uh-huh. Per tant, doncs, jovent de la comarca, només cal que us poseu en contacte amb l'Oficina Jove per poder donar a conèixer el vostre treball.
Perfecte. Doncs suposo ja que ens trobem d'aquí 15 dies i això sí que serà Nadal on fire, no?
I tant.
Entrem en època nadalenca.
Ens veiem abans de festes, això mateix.
Perfecte, doncs Sílvia, com sempre, moltíssimes gràcies i fins d'aquí dues setmanetes.
Molt bé, fins llavors, adeu.
Adeu.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.